és el que fa que puguem crear un horitzó de solució. Sense integralitat, l'horitzó de solució és molt complicat.
Seguim parlant d'infraestructures, conseller, n'hi ha una que ha sigut molt polèmica, que és la B40. Ha sigut molt polèmica al territori, vostè com és alcalde de Sabadell ho coneix perfectament, i ho ha tornat a ser ara perquè finalment el govern, per poder tenir uns pressupostos, a la negociació amb el PSC va haver d'incloure un acord sobre aquesta B40. Ahir va haver-hi un.
El pressupost va incloure un acord sobre la Ronda Nord dels sistemes urbans de Sabadell, Terrassa i Castellà.
Bueno, si vol no en diem B40, és un tram de la B40 o no?
El que diu textualment...
Ara això no m'ho esperava, eh?
No, però és que el que diu textualment l'acord... És que és important referir-se a la textualitat dels acords com signa. El que diu textualment l'acord és que es redactaran els projectes de la Ronda Nord dels sistemes urbans de Sabadell, Terrassa i Castellà, i que se'n farà el seu finançament i que la Generalitat l'executarà. Això és el que diu textualment l'acord. Ho dic perquè, si no, podem córrer riscos.
Vale. Això no és la B40? Ho dic perquè ara, qui ens estigui escoltant i no sigui de Sabadell...
Això és la Ronda Nord dels sistemes urbans de Sabadell, Terrassa i Castellà, com diu l'acord, i com està recollit en el Pla Específic de Mobilitat del Vallès.
Aquest acord es complirà? El govern sempre compleix els seus acords.
La qüestió està en que quan tu estàs treballant un acord, doncs el perímetre de l'acord és allò que has escrit, no són altres coses. Per tant, si tu tens propostes del Ministeri que van més enllà de l'acord que tens escrit, el que has de fer és dir, escolta, més que nosaltres hem escrit això, no hem escrit una altra cosa, per tant, centrem-nos en allò que hem escrit.
Ara li faré una pregunta. Aquesta, nosaltres, no, li he de reconèixer que em surt així de l'ànima i no hi havia donat massa voltes, eh? Però, conseller, per vostè, què és la B40? És a dir, si l'acord diu que han signat la Ronda Nord de Sabadell, etcètera, val, d'acord, i els socialistes parlen de la B40, el gap on és? Exactament...
No, però jo li puc explicar el que hem acordat, i el que hem acordat és això, és una via que va dels barris de Terrassa als barris de Sabadell i connecta Castellà amb la C-58.
Han acordat la connexió, la continuïtat de Terrassa, Sabadell i Castellà.
Però en lloc... Hi ha escrit una altra cosa, el que hi ha escrit és això, la Ronda Nord dels sistemes urbans de Sabadell, Terrassa i Castellà, i en això treballem. I en això, vaja, fa setmanes que treballem.
El govern
compleix els seus compromisos sempre.
Entenc que quan ahir, per tant, el Gabriel Fernández es referia a la B40 i ratificava que no hi ha... El Gabriel Fernández és el candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Sabadell. I ratificava que no estan a favor de la B40, és de Castellà enllà, per entendre'ns. El projecte que hagués de continuar la B40.
La posició del Gabriel... Jo explico la posició del govern i el que el govern ha pactat, perquè això el que permet és que hi haguessin milers de milions per tal de que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya tinguin una vida millor, que és el nostre objectiu, que hi hagin més mestres, que hi hagin més metges, i aquí és on nosaltres estem, i en això treballem, i els nostres acords són acords que complim, i aquí és on estem treballant.
L'acord ara que ja està signat, pel tram que està signat i pel qual diu el govern complirà amb el compromís, aquesta infraestructura, aquest tram, és bo per Sabadell i és bo pel Vallès, que hi sigui, o és innecessari? Una altra cosa és que ho hagin acordat, perquè per necessitats i per pressupostos s'havia de fer, eh? No li estic demanant això.
La mobilitat del Vallès va força més enllà que aquesta connexió viària entre Sabadell, Terrassa i Castellà. Aquí hi ha un compromís polític, el compromís polític es compleix, i el govern, a més, treballa en moltes altres qüestions de mobilitat al Vallès. Per exemple, la connexió dels ferrocarrils de la Generalitat amb Rodalies, amb els intercanviadors, no? Això és un compromís dels pressupostos generals de l'Estat que estem treballant en les encomanes de gestió amb el Ministeri per tal de que pugui ser una realitat. Pressupostos que es van aprovar el mes de desembre i ara mateix estem intentant aconseguir que també signin aquests convenis, no? Per posar un exemple, els carrils de bus ràpid entre Sabadell i Terrassa, entre Sabadell i Castellà, per la Riera de Caldes. Per tant, la mobilitat del Vallès, jo crec que és un dels reptes principals que hem d'abordar, sobretot la part ferroviària i en transport públic, i a més, hi ha aquest acord polític que, com li deia, complirem.
Vostès van anunciar, ho va anunciar vostè, el govern tirarà endavant un pla per començar a expropiar algunes vivendes, pertanyents a grans tenidors, situades en aquests 14 municipis catalans, que estan en tensió pel que fa a la matèria d'habitatge. Per què han decidit impulsar aquesta mesura, conseller?
El govern, aquest any, transforma les polítiques d'habitatge i impulsem 10.000 habitatges. En global, aquest any, el govern impulsa 10.000 habitatges. Per què? Perquè necessitem donar resposta a la situació que tenim, de mancança de parc estructural de lloguer, i per tant ens cal que puguem incrementar aquest parc i impulsant aquesta construcció d'habitatges o mobilització d'habitatges, i fem servir totes les eines que tenim per poder-ho fer, totes. Un, per fer aquest parc, com li deia, estructural d'habitatge de lloguer. Dos, perquè hem de respondre a l'emergència. Per respondre a l'emergència necessites que els habitatges que mobilitzes doncs apareguin de manera el més ràpid possible. I per fer tot això hem de fer servir totes les eines que tenim.
Passa que aquesta és una eina, conseller, que les entitats que es dediquen a la gestió de pisos, fins i tot moltes vegades coordinant-se amb l'administració, amb el govern o amb administracions locals, han dit que aquesta és una mesura que quan s'ha fet no ha funcionat.
Quina?
Perquè la mesura d'expropiar pisos, que eren buits,
no s'ha fet mai.
A l'Ajuntament de Barcelona ho van fer amb 200 habitatges, per exemple.
L'expropiació de la titularitat no s'ha fet mai. La llei 1/2022, aprovada pel Parlament per 110 vots a favor i 25... en contra només els de Vox i el Partit Popular i Ciutadans no van participar a la votació. Per tant, 110 de 135... dona aquesta eina, i el que no té cap sentit és tenir eines, una situació d'emergència, habitatges que estan buits i que són de grans tenidors, no? Que procedeixen d'execucions hipotecàries, de dacions en pagament, i que tu no la facis servir. Tu has de fer servir totes les eines que tens, i si nosaltres tenim un instrument que ens hem donat a nosaltres mateixos, el Parlament de Catalunya li ha donat a la gent del país, i el govern té la possibilitat de fer-ho servir i no el fa servir, hi ha alguna cosa que no estem fent bé. Per tant, nosaltres, quan jo arribo de conseller, quan el govern assumeix aquesta responsabilitat, el que decideix és fer servir tots els instruments que té. Tots. I aquest és un dels que tenim. Per tant, el fem servir. Igual que farem servir, doncs, avui, si s'aprova definitivament la llei d'habitatge, doncs farem servir tots els instruments, i els farem servir de manera immediata per tal de poder tornar a regular els preus del lloguer, per tal de fixar un índex de referència de preu del lloguer, perquè estem en disposició de poder-ho fer, perquè Catalunya, durant un any i mig, ja ha sigut així. Per tant, nosaltres hem liderat que hi puguin haver aquestes polítiques, i per tant l'Estat, a reacció de tot plegat, acaba doncs responent a aquestes necessitats, perquè estem en disposició de poder iniciar els tràmits per definir les àrees de demanda, perquè estem en disposició de manera imminent.
Serà ràpid, això? Ho dic perquè, com que ja ho teníem aquí a Catalunya, ja s'havien definit.
Menys ràpid del que voldríem, perquè com que la llei determina altres requisits, doncs has d'adaptar-te a aquesta llei. Bueno, el més ràpid que puguem, nosaltres hi respondrem. El que anirà una mica menys àgil, perquè té una tramitació administrativa, és la part de les zones de demanda, però el formulari per tal de fer la intermediació, en el cas de necessitat de lloguer social, l'índex de preu de referència pels lloguers, nosaltres estem en disposició de fer-ho, i en aquest sentit és en el que treballem. Perquè, reitero, els nostres interessos en aquí també són els de la gent, no són els de qualsevol altra gent, com pot ser, doncs, no sé, els grans tenidors. No són els nostres interessos. Els nostres interessos són els de la gent, i els de la gent que no té habitatge, doncs si podem tenir mecanismes per tal de mobilitzar habitatges, el que no és normal és no haver-los fet servir abans. El que és normal és fer-los servir, perquè si tots estem d'acord, o la gran majoria estem d'acord en que això és una eina que hem de tenir, perquè ho hem fet en el Parlament de Catalunya, el que no pot ser és que no ho fem servir. I per tant, nosaltres, jo, quan assumeixo aquesta responsabilitat, quan Esquerra Republicana assumeix la responsabilitat del Departament de Territori i de les Polítiques d'Habitatge, doncs iniciem tots els camins. 10.000 habitatges impulsats enguany.
Conseller, una darrera qüestió només per acabar. Ahir el Carles Campuzano va participar a un acte a Mataró en favor del candidat del PDeCAT, del partit del conseller Campuzano, Passa que el conseller Campuzano, a banda de formar part del govern d'Esquerra Republicana, simbòlicament, encara que sigui simbòlicament, però de facto, és qui tanca la llista electoral d'Ernest Maragall per Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona. És compatible tancar una llista electoral d'Esquerra Republicana i fer campanya per un candidat d'un altre partit?
Ell ha donat les explicacions, que ha explicat que tenia una vinculació personal i que, a més, doncs, ell votaria Esquerra Republicana al seu municipi, que tanca la llista a Barcelona, i, per tant, jo crec que el conseller Campuzano ja ha explicat ell, que és el millor que ho pot explicar, el per què.
Vostè faria una cosa semblant? Perquè deu tenir amics d'altres partits.
Però és que jo sóc, ja li he dit, jo sóc militant d'Esquerra Republicana des de fa 20 i molts anys. La meva vida, en gran part, s'explica a través del republicanisme de la meva organització. Però jo, és part de mi. Per tant, complicat.
Conseller, moltíssimes gràcies per aquesta estona.
Oh, gràcies a vosaltres.
Quan vulgui,
com sempre.
Quan vulgui, sap que pot tornar. Crec que, per desgràcia, malauradament, per molts ciutadans, motius...
tant de bo depengués de mi poder tornar sempre que vulgués, però no passa això.
Conseller,
moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.
I que tingueu bona campanya, que vosaltres també
són 11 dies.
La viviu intensament.
Són 11 dies.
Moltíssimes gràcies.
Conseller, que vagi molt bé.
Salut.
Una pausa per la publicitat i continuem.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I si tu ets de cine, també ets de Spoilers, el podcast de Ràdio Estel on disseccionem les grans pel·lícules de la història del cinema per descobrir què les fa úniques. Amb Rafa Sanahuja i l'experta en cinema, Lorea Arrizabalaga. Spoilers, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify. Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. El matí és actualitat. El matí és opinió. El matí són protagonistes. El matí és a Ràdio Estel.
Va, que és pràcticament un quart de 10 del matí, aquesta conversa amb el conseller de Territori, amb el Juli Fernández. Ara en seguirem parlant. Aquest matí, en temps de tertúlia, amb el periodista especialitzat en comunicació de crisi, el Dani Guillem. Com estàs, Dani? Ben tornat. Només un?
Que jo me n'hagi donat compte, sí.
Quin?
Has dit el City de Guardiola,
sí,
i el Real Madrid de Florentino. No és de Carlo Ancelotti?
No, és el Madrid de Florentino, no. Tens algun,
l'entrena Florentino.
Tens algun dubte? Mira, tens algun dubte? Us respondré a tots igual. Bueno, et compro un lapsus. Bueno, val, si vols dir que és un lapsus. Jo ho seguiré dient.
Crec que era
és
bastant...
És
crec
el City de Guardiola i el Madrid de Florentino.
Crec que era bastant irònic en el mateix sentit que tu ho has dit. Volia subratllar-ho, el Dani.
Què tal, Sílvia? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
La Sílvia Barroso, que és periodista i directora també del Digital al Món. I el Jofre Llombart, que no diu res. Bon dia, Jofre.
Hola, bon dia.
El Madrid de Florentino o el Madrid d'Ancelotti? A veure.
Absolutament, el Madrid de Florentino. Sí, sí,
el Madrid de Florentino, sí, 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 és així. És molt bé, així m'agrada. El Jofre, donar-me la raó, serà l'únic moment en tota la tertúlia.
No, home, no.
També val durar el Jofre, que també és periodista i responsable de la seu audiovisual del Nacional.cat. A veure, va, Jofre, com que m'has donat la raó, deixo començar.
Sí.
Va, aviam, amb què et quedes?
De l'entrevista. Que jo crec que hi ha hagut dos moments de l'entrevista i et felicito perquè li havies de fer les preguntes i tal. El que passa que ha tirat pilotes fora i jo crec que hi ha hagut dos moments en què has tocat os. I que tenia perfectament preparada la resposta. Una, la causa de l'avaria de Gavà, que no està clar, ja ha quedat descartat que és un llamp, i quan li has preguntat si allò era sabotatge, en parlarem, en parlarem. Perquè el que sí sé és que és una infraestructura molt crucial i que només poca gent sap que és tan crucial. És a dir, tu saps que fent alguna acció... Lo fàcil és, jo què sé, Sants Estació, que tenim aquí al costat. Mm-hmm. Molt bé. Però que tocant un petit os de la xarxa, com pot ser aquella capseta que hi ha a Gavà, pots provocar tot el que has provocat, allò poca gent ho sap. Ja està, no vull dir res. I la segona cosa que has tocat os, jo crec, ha sigut quan li has preguntat no si el govern de la Generalitat vol el traspàs de Rodalies, que això ja ho sabem, és si el govern espanyol ja l'ha ofert. Que, per cert, a moda de regal enverinat no està malament. I crec que d'això també en parlarem.
Té més de verí que de regal, eh?
Passades les municipals i possiblement passades les generals, jo crec, m'atreveixo a aventurar-me que el que va ser el traspàs dels Mossos en època Aznar amb Convergència i Unió podria ser el traspàs de Rodalies amb el PSOE i Esquerra Republicana, passades les generals.
Bueno, si fem la comparació en tot, seria la base d'un nou acord entre Esquerra i socialistes.
Sí, aquest sembla bastant de manual. Simplement és saber si al desembre sumen o no sumen. Però si sumen, si hi ha la possibilitat de repetir la majoria de la investidura que diuen, que és PSOE, Bildu, Esquerra, bla, 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 el que hi haurà damunt de la taula de manera nuclear serà el traspàs de Rodalies. I en quines condicions, clar.
Sílvia.
Començant per un detall que m'ha cridat l'atenció del que ha dit el Jofre, perquè hi ha molta més gent que ho diu, és curiós la potència de l'efecte mediàtic del Pacte del Majestic, que tothom diu que es va pactar els Mossos en aquell pacte, quan no és cert.
I no és així.
L'únic que es va pactar en aquell pacte va ser el trànsit, perquè els Mossos ja s'estaven desplegant, que és un procés que va ser llarg i molt dur amb el PSOE de l'època encara de Felipe González. Ja s'estaven desplegant a Osona i al Ripollès des del 94. I després va anar baixant cap a Girona. Quan hi va haver el Pacte del Majestic ja estaven a Girona els Mossos fent de policia de seguretat ciutadana. Però faltava El trànsit, que el trànsit sí que va ser integral a tot Catalunya. És curiós, l'efecte mediàtic d'una imatge que es genera en un moment determinat i que perdura, perquè molta gent... Jo ho sé perquè jo feia informació policial i, per tant, me'n recordo de detalls que la gent... És normal que no recordi, però és curiós. I perquè tinguem en compte com determinades relats s'instal·len i és impossible gairebé desallotjar-los.
Ho he posat com a vinyeta d'allò,
Sí.
Volia dir, l'equivalència política d'allò que es va traspassar, segur que es van traspassar més coses, però
la imatge
a vegades aquesta.
Sí, exacte.
I la mili.
Una imatge desproporcionada, sí. Que també és desproporcionada, la de la mili, al final.
La mili va ser Campuzano, no?
La mili va ser...
El què?
La mili va ser Carles Campuzano.
Cosa que ell també explota molt. La mili va caure pel seu propi pes.
Ara en parlarem.
Va caure pel seu propi pes amb pesa per Campuzano i al final Aznar va dir, va, tirem, és igual.
Durant Lleida també en treu pit, això de la mili, com que també està allà...
És que una cosa que va tenir èxit després, doncs llavors tothom s'hi vol apuntar, és normal. Bueno, el tema del traspàs de Rodalies, jo no sé què passarà, no m'atreveixo a fer cap vaticini. És veritat que després de les eleccions espanyoles... si governa Pedro Sánchez una altra vegada, estarà en condicions de fer coses que ara no està en condicions de fer, estarà en condicions d'entrar en el debat sobre l'acord de claredat, estarà en condicions de plantejar-se què fa amb Renfe, estarà en condicions de fer moltes coses i de buscar fer les paus amb el soci Esquerra, que ara se li està posant una mica flamenco. Però dic jo que si en lloc de posar-se flamencos només quan hi ha campanya electoral i necessiten marcar perfil uns i altres, ho fessin sempre i no anessin aprovant els pressupostos espanyols amb aquesta facilitat, igual tindríem més poder per reclamar el que reclamen amb tota la raó del món i amb tot el sentit del món, i més sent un partit que té sentit de... Bueno, que és independentista, vaja, per dir-ho resumidament. És veritat que seria, si es produís el traspàs, seria un regal enverinat, però és veritat que no poden no voler-lo, igual que Pujol sempre deia que havia de voler els Mossos i les presons, que va ser l'únic territori que va voler les presons, Catalunya, perquè si tu tens sentit de país, has de voler-lo sencer, amb tots els marrons inclosos. I, per tant, aquest de Rodalies és un que hauria d'existir. A més, la Conselleria de Territori, tradicionalment, històricament, ha estudiat a veure què hauria de fer. Fins i tot va encarregar un informe a una empresa suïssa especialitzada, que amb la bona fama que tenen els trens suïssos. Per tant, ells sempre han dit que... No només el govern d'Esquerra, quan hi havia la part de Junts, també ho deien.
Passa que fins ara no l'han volgut mai... sense primer tenir feta la inversió a les vies.
Sí, però arriba un moment...
És una mica el canvi de discurs que hi ha ara, que després falta veure això, si arriba el moment, com es materialitza.
Bueno, el que s'haurien de reclamar...
El que haurien
de reclamar són els recursos. El que passa és que després s'ha de trobar la manera de, legislativament, de poder fer possible aquest traspàs, que s'han de tocar lleis.
Correcte. Per això la ministra va dir fa 10 dies no seria legal.
Que clar, la llei es canvia quan vols, eh?
Jo em quedo...
Els maquinistes tampoc volen.
Això és una altra cosa.
Jo em quedo amb tres coses de l'entrevista. Una, que el conseller ha confirmat que se'ls va oferir en la negociació de pressupostos altres parts de Rodalies i no el van voler. Dos, poso una mica en dubte que el govern de la Generalitat, que és Esquerra Republicana, vulgui el traspàs de Rodalies, perquè a partir del moment que te l'han ofert, que dius que no, i que després el teu relat és que vols infraestructura, trens i servei, les vies, que és la infraestructura, no la podràs tenir mai, perquè en les vies entra competència europea.
No és ben bé així, això.
Sí, recordem allò de l'ampli de via europeu?
Sí, però ahir vaig sentir Pere Macias explicant-ho precisament.
La Comissió Europea mai permetrà que una comunitat autònoma de Catalunya tingui les vies. No les tindrà. No, 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 això no és possible. No és possible que Catalunya tingui les vies... Com?
Que no s'hi ficarà, com
que no és possible que Catalunya tingui les vies i que la resta d'Espanya les vies les tingui l'Estat. Vull dir, això és impossible.
Però són les vies de...
Si vols Rodalies, vols la competència i vols el servei, cap problema. Però les vies, que és quan ells parlen de vies, diuen infraestructura, això no és possible. Dit això... Jo li faig una esmena al conseller. El conseller ha fet la frase de utilitzem tots els instruments i tota la força que tenim per defensar Rodalies i la inversió. Jo li faig una esmena que és utilitzem gairebé tots els instruments i gairebé tota la força que tenim per defensar Rodalies i la inversió. Jo no recordo ni PNLs ni iniciatives parlamentàries al Congrés, no recordo que la negociació dels pressupostos Esquerra posés Rodalies sobre la taula, en els anteriors tampoc. Vull dir, no recordo cap pregunta de Gabriel Rufián, excepte quan ens hem acostat en període electoral sobre Rodalies. No he vist aquesta constància de preocupació d'Esquerra i del govern de la Generalitat i dels diputats d'Esquerra en el Congrés amb Rodalies, excepte quan ens hem acostat en un període electoral. És legítim, eh? Jo no dic que no sigui legítim. Aquí, en període electoral, cadascú treu les banderes i les cartes a sobre la taula que vulgui treure. Però vull dir, no és així. No és així. I coincideixo bastant amb l'anàlisi que ha fet en Jofre. L'experiència és un grau que pot ser una carta d'intercanvi de cares a una futura negociació d'investidura.
Anaves a dir alguna cosa que t'havies apuntat?
No, simplement que vull dir que Rodalies és un meló i un caramel electoral d'anada i de tornada. Aleshores, clar, ho has de saber gestionar molt bé. Només volia dir això.
No, i que fa molts anys que hi ha... És a dir, jo crec que és un acord que fins ara no s'ha fet perquè al final no li ha interessat mai a ningú fer-lo ben bé, no? És a dir, sempre,
és
tal com s'ha ofert no era si acceptable per catalana,
si,
no?
Si et pares a pensar, és trist, perquè... tots els debats polítics tant de bo fossin sobre, doncs, jo què sé, coses novedoses que van passant i que a veure com s'hi fa front des de l'administració pública. Ve la pandèmia i el debat sobre economia o salut, si pots obrir o no pots obrir, d'acord. LGTBI-fòbia, que avui n'és el dia. Doncs com gestiones això? Llibertat d'expressió, com adaptes? Intel·ligència artificial... Que el debat polític sobre si van o no van els trens, ostres, és que és bastant trist.
Bueno, té un risc molt gran, tot aquest debat sobre Rodalies, que és que al final del debat polític, fins i tot en el moment en què hi hagués un acord, el problema que és com està la infraestructura i com van els trens estarà exactament en el mateix punt, eh? Vull dir que un cop fins i tot resol el conflicte polític, si és que mai s'arriba com es fa aquest traspàs, al moment en què estigui tot signat, els trens seguiran anant, igual. No, perquè aquest any és veritat que Rodalies, vull dir, han començat a invertir, ja veurem en què ajuda aquesta inversió, vull dir que alguna millora espero que hi hagi hagut. Però vull dir que és un debat
és bastant trist
pel ciutadà, eh?
Sí, però és bastant trist que sigui motiu de debat. Com ho fem perquè els trens funcionin. No, escoltis, que els trens han de funcionar a partir de la base. Una altra cosa és si en infraestructures ferroviàries apostem per l'alta velocitat o per més transport de mobilitat o mobilitat més pròxima, val, perfecte. Però de si van o no van perquè a Gavà no sé què i la catenària de Manlleu no sé quantos... Home, és bastant trist.
En fi, jo crec que en qualsevol cas... També és veritat que aquesta és una campanya electoral que en la qual Esquerra i el PSC estan polaritzant molt, que Esquerra ha entrat a sac amb la qüestió de Rodalies. Jo us he de dir que a mi m'ha sorprès bastant la giragonsa argumental amb la B40, que jo crec que qualsevol persona que no sigui del Vallès avui pot haver tingut un creuament de cables de no acabar d'entendre ben bé d'aquesta ampara. Vull dir que jo ja l'he acceptat al conseller que et digui com vulgui, però vull dir que la carretera a la qual ell ha fet referència comença a Abrera, hi ha un cartell que posa B40, sí, sí, a dia d'avui acaba Sabadell, i el que ha dit el conseller és que han acordat que de Terrassa, quan arriba a Terrassa s'acaba, i el que han acordat és que des de Terrassa continuarà fins a Sabadell, i de Sabadell arribarà a Castellà.
Podríem fer...
No ho dic per explicar-ho.
Perquè considera que això és un tram, que és el tram que li diu la Ronda Nord d'aquestes dues ciutats, i la clau està continuar o no fins a Granollers, diguéssim, aquí. És on
és que jo crec que aquí està la discussió. De continuar o no cap a Granollers, jo crec que és un debat que no ha obert ningú. De fet, no hi ha ni tan sols projecte mediambiental fet perquè va caducar.
Però fixa't, això permet al PSC dir que avancen en la B40 i a Esquerra dir que la tenen frenada en una zona on ja pràcticament hi és, perquè al final de Sabadell a Terrassa...
És la B40 de Schrödinger.
És i no és alhora, aquesta B40. I pel mig ja, que això ja va ser surrealista, quan Jessica Albiach va dir que això no afectava les seves línies vermelles, perquè, total, com que aquests acords sempre són paper mullat i la ineficàcia de l'administració i dels acords polítics tothom coneix, doncs que alegria, allò no es compliria mai, i ja està.
Jessica Albiach va dir una cosa pitjor. Va dir, com que el pacte inicial era entre Esquerra i Comuns, però faltava algú més per aprovar-se...
Que tot allò no es faria.
Va dir, no, Jessica Albiach va dir, i es pot recuperar de la fonoteca, va dir, si un sol euro dels pressupostos es dedica... En els pressupostos, no en l'execució, en els pressupostos es dedica a la B40, Comuns no donarà suport a aquests pressupostos. I ho va fer. Vull dir, hi ha... Això, els pressupostos també de Schrödinger. Vull dir, hi ha Comuns donant suport d'uns pressupostos que inclou una partida per la B40, perquè si no el PSC no l'hagués acceptat, i estan aprovats pels Comuns. Bueno.
És que estic tenint el segon lapsus del dia. Segons el... És que no sóc capaç de recordar qui era que no volia pronunciar un nom i que cada vegada que li deien... És que ja, bueno, ja em sortirà. Però és que he tingut aquesta sensació quan hi havia el conseller...
De paraula maleïda, no?
Exacte, saps? Amb no poder dir... Bueno, ja farem, d'acord, li darem el tram de la ronda...
Com si juguéssiu al tabú.
Sí, exacte. Un dia podríem fer una llista de paraules prohibides en el naming hi va la cosa.
On van.
Una cosa, vull fer un apunt respecte a això que dèiem del traspàs de la infraestructura o no. La prova que algun marge hi ha per traspassar una part de la infraestructura que sigui vies que afecten només a Rodalies, és una proposta presentada pel PSC en el debat de política general, que es va publicar, però ja ningú se'n recorda tampoc, perquè el que recorda tothom d'aquell debat de política general és que va acabar amb la ruptura del govern. Però deia... textualment que una de les coses que una proposta que es va aprovar, però que era proposada pel mateix PSC...
La proposta de resolució del PSC en el debat de política general no es va aprovar,
Com i tant que es va aprovar?
No, es va aprovar la d'Esquerra i Junts.
Es va aprovar aquesta proposta amb una sèrie de vots? Home, i tant. Es va sortir tot arreu.
Et busco la notícia. A més, la vaig buscar fa...
Ara recordo la paraula tabú, Després te l'ha dit, la paraula tabú. Sí, sí. Una d'elles.
Bueno, en tot cas, deia, acordar amb el Ministeri diverses coses, i llavors deia el model de traspàs de recursos econòmics i també titularitat de les infraestructures que puguin ser segregades de la xarxa ferroviària. I això no es va aprovar, no sé.
En fi. La paraula tabú, que era quan deies al govern la paraula taula de diàleg...
Aquí.
Ells et deien taula de negociació.
Correcte.
Era això?
Era això.
Ai, em pensava que parlàveu d'alguna altra cosa més antiga.
Un dia que tinguem més temps...
Que vam quedar allà enganxats, que aniríem allà i pensava... Bueno,
un dia que tinguem més temps, podíem fer tot de paraules prohibides que en el nom hi va la cosa. És a dir... per exemple, que no es poden dir de determinades ètnies, sinó persones racialitzades, etcètera, etcètera, perquè en el nom sembla que hi ha una intencionalitat política. Doncs això mateix.
En fi, algun comentari del Carles Campuzano? Jo us he de dir que ahir vaig al·lucinar bastant quan ho vaig veure i que la justificació fos que és un amic que m'ha trucat per venir a fer campanya. És a dir, el Carles Campuzano... Ara forma part del PDeCAT, i aquí cap novetat. I que és evident que Pere Aragonès el va fitxar per formar part del seu govern, sabent que no era d'Esquerra Republicana, jo crec que és més que evident. El que no tinc tan clar és que sigui compatible el formar part d'un govern monocolor d'un determinat partit, que pots dir, vale, vas com a independent, que el següent pas sigui tancar, encara que diguis a nivell simbòlic, la llista electoral d'Ernest Maragall per Barcelona, i després acabis fent campanya a Mataró pel candidat d'un altre partit.
Sí, pot ser xocant, però dins del relat d'Esquerra Republicana de que ells representen el 80% i que són molt plurals i que ocupen el carril central de la política, etc etc, i que ells estan en un govern on hi ha gent del PDeCAT com en Campuzano o ex-PSCs com en Joaquim Nadal, Jo crec que, en el fons...
Sí, però el Joaquim Nadal no va fer actes, intent... amb cap altre partit.
Sí, però... Ja ho sé, però... En el...
Crec...
Donar-li la... Però donar-li la volta, ells ho venen com... Som tan transversals i tan plurals que abarquem... I aquestes coses en les eleccions municipals poden passar. Els més viejos del lugar, recordarem que en algun cas Unió i Convergència anaven separats i veies el Josep Antoni Durón en Lleida donant suport en alguna llista o en Unió, encapçalava una llista, en contra de Convergència quan ell formava part del govern de Convergència i Unió. A les municipals aquestes coses passen. És xocant, però jo crec que pot arribar a encaixar dins del relat que pretén Esquerra Republicana instal·lar, sí.
Dani.
Totalment d'acord amb la lectura.
Venga, fuera.
Totalment d'acord amb la... No, però faré un afegitó, però vull dir, o sigui, no té sentit, no té ni cap ni peus. Vull dir, totalment d'acord amb la lectura que fa en Jofre, perquè és el relat que vol defensar Esquerra Republicana d'un govern transversal, amb diferents maneres de pensar, amb diferents perfils, però jo faré un símil, vull dir, és com ser vegetarià i entrar a fotre't un xuletón en un assador. No té cap ni peus. Està molt bé que Carles Campuzano tingui amistat personal amb aquest candidat de Mataró, però no...
Val, però
no.
Em sembla més significatiu... Carles Campuzano crec que té bona relació amb Xavier Trias.
Sí.
Què passa significatiu? Si el Trias li demana que hi participi?
Em sembla més significatiu...
No té ni cap ni peus.
Significatiu dins d'això d'Esquerra, amb això acabo, eh? El que està fent Gabriel Rufián a Madrid, per exemple, ficant-se fins a la cuina en la pugna entre Podem i Sumar, com si fos un dirigent més de Podem, de Galapagar...
Fa fotos
de...
amb Pablo Iglesias.
És a dir, em sembla molt més significatiu del que intenta fer Esquerra, que és amb Gabriel Rufián situar només el debat entre esquerres i dretes, republicanisme, monarquia, esquerres, dretes, desocupa, ocupa, etcètera, etcètera, i oblidant-se de que hi ha un eix que es diu independència, independentista, no independentista, em sembla molt més significatiu pel relleu mediàtic que té, per la importància que té, pel pes polític que té Gabriel Rufián, que el que ha fet Carles Campuzano en un acte puntual de...
Però és que igual Rufián té alguna cosa a veure amb el que va fer ahir Campuzano Mataró per contrarrestar la polèmica que el mateix Campuzano va tenir quan va fer un vídeo electoral amb Rufián, amb que es transmetia la sensació de que estava prometent una residència per Santa Coloma de Gramenet, sí que Rufián era alcalde, amb la qual que no ho acabaven de dir, però la sensació que es transmetia era aquesta, i per aquí va venir tota la polèmica. I si fa això, bueno, doncs ell el que està dient és: jo com a conseller em preocupo de tot Catalunya, de tots els pobles de Catalunya, independentment de qui governi, i a més si tinc una bona relació amb una persona que considero que té una bona trajectòria, és una persona honesta, i he vingut aquí a interessar-me pel que m'ha explicat, per un tema que és de la meva àrea, igual que vaig fer a Santa Coloma, sent no ho diu, però ho està dient. A mi la sensació que m'ha generat és aquesta.
I després hi ha una altra cosa, eh? En molts municipis, i un d'ells era Mataró, no?
Era Mataró.
En molts municipis, no ens enganyem, i això sí que em sembla més significatiu, com més potent sigui PDeCAT en aquell municipi, debilitarà necessàriament a Junts i pot fer aflorar altres candidatures com Esquerra Republicana. Punt. Ja està, és així.
Era la jugada perfecta, per tant.
En fi, escolta'm, ja que estem parlant de les eleccions, ara parlarem d'ETA, del Congrés i de tot plegat. El Pedro Sánchez avui tenia sessió de control, i la Cuca Gamarra li ha preguntat el que s'esperava que li preguntés, i Pedro Sánchez li ha respost el que s'esperava que li respongués. Per tant, podem esperar una mica més, ara escoltarem. Hi ha hagut una resposta de Pedro Sánchez de Bildu, que em sembla una miqueta més interessant d'escoltar que no pas l'enfrontament entre la Cuca Gamarra i el president espanyol, perquè ja tenim el que va passar ahir amb el Feijó i ara en parlarem. El que passa que, si us volia demanar només un comentari, perquè tots tres encara, des que havia arrencat la campanya electoral, no havíeu vingut, i quan torneu la propera setmana la tindrem ja a punt d'acabar. Què us està semblant el que està passant a Barcelona amb la campanya electoral fins ara? Amb què us quedeu?
Amb la incertesa, que des del punt de vista periodístic i d'interès ciutadà està molt bé, és molt interessant. És a dir, sembla que a vegades va per davant Ada Colau, sembla que a vegades va de per davant Jaume Collboni, sembla menys que Trias va per davant en algunes enquestes, i el qui sembla que no va per davant és Ernest Maragall. Però ningú posaria la mà al foc per qui pot guanyar, és a dir, no m'agraden gens les apostes, eh? Però el símil sí. Jo no apostaria per cap cavall. no m'hi jugaria els quartos per cap cavall.
T'he de dir que quan has fet abans el comentari del Gabriel Rufián de l'eix esquerra-dreta i de l'eix independència endavant, t'he de dir que a mi m'està sorprenent, per exemple, que en aquesta campanya aquí a Barcelona, justament perquè aquest eix de la independència o no independència no acabi de treure el cap, ningú estigui donant com una opció real, depèn de com vagin els resultats, que Trias i Maragall puguin estar allà com una possible aliança que sumi a l'Ajuntament de Barcelona.
És que, mira, aquí volia anar jo parar. És que
t'he de dir que a mi m'està sorprenent molt.
És que he vist moltes enquestes en què, com dic, Collboni anava per davant, moltes enquestes en què Ada Colau anava per davant, algunes enquestes en què Trias anava per davant. El que no he acabat de veure mai és que Junts i Esquerra sumin 21. Això és el que no he vist. I aleshores no hi ha debat.
Bé, no, és que tampoc no... No tinc la sensació que tinguessin gaires ganes de pactar, eh?
Però hi ha una condició necessària prèvia, clar, que és que han de sumar.
No, clar, jo crec que ni tan sols es veuen en la necessitat de plantejar-s'ho, perquè, com que saben que això no sumarà, per tant, totes les seves especulacions, anàlisis i càbales van per una altra banda. El que crida bastant l'atenció és que Colau, com sempre que hi ha campanya electoral, creix, i que està guanyant terreny. És un terreny molt adequat per ella, per la seva manera de funcionar. I l'efecte Trias està perdent gas. Va fer una arrencada molt forta, però ara no acaba de tenir una oferta ben definida, perquè no vol entrar en el discurs nacional. I si no vol entrar en el discurs nacional, es queda una mica coix l'oferta que pot fer ell. Realment, el discurs nacional l'estan evitant tots, perquè els partits independentistes, evidentment, els altres, no cal dir-ho, no els interessa. Els partits independentistes han comprat el relat de l'unionisme, de que en les eleccions municipals no toca parlar del discurs nacional, no, i que els perjudica, i jo crec que s'equivoquen.
A mi
però...
m'està estranyant molt que no passi, perquè jo crec que hi haurà un moment d'aquesta campanya en què tant Esquerra, que està focalitzada i obsessionada en aquesta campanya amb el PSC, com el Xavier Trias, que per no entrar en aquesta pugna i en aquest discurs, veurà un moment en què veuran que l'única manera de créixer serà aquest camí. Una altra cosa és que no els vingui de gust o que prefereixin provar una altra via, però...
Vam començar amb empat a 4, que jo crec que realment era empat a 3, aquesta campanya, i jo crec que ara la pugna sobre el paper és Colau-Collboni. I això s'ha vist reflexat també en que l'actual alcaldessa en els debats està atacant el candidat socialista en determinats moments. I no ho havia fet fins ara. No ho havia fet fins ara perquè entenc que no tenia aquesta necessitat de fer-ho. Però ara sí que en els últims debats hem vist que l'estava atacant. Jo coincideixo, crec que Esquerra s'equivoca en no tenir dues estratègies diferents. És més, jo crec que Esquerra a nivell metropolità no té una estratègia cohesionada, cosa que sí que té el PSC amb els seus alcaldes del cinturó vermell, que no els hi costa gens, vull dir, l'han tingut sempre, vull dir, no hi ha cap inconvenient, perquè el PSC en aquest sentit, i sobretot a l'àrea metropolitana, és un partit d'ordre. Esquerra s'equivoca en fer coincidir les estratègies tant a Barcelona com a l'àrea metropolitana. Jo no veig que sigui molt efectiva a l'atac d'Ernest Maragall a Collboni amb el tema Rodalies. No crec que sigui un debat que a Barcelona ciutat, per al barceloní que vota Barcelona, li toqui molt de prop. I les estracanades de Gabriel Rufián a Santa Coloma crec que tampoc s'entenen massa, no? Però com que és Gabriel Rufián, pues allà estan. Sí que és cert que em sorprèn com Núria Parlon està entrant al trap, vull dir, li està oferint el cara a cara i li està brindant a Gabriel Rufián ser un candidat molt més vistós del que jo crec que realment hauria estat si ella no li hagués donat aquesta importància i entrant en el cos a cos amb ell. Entenc que té una explicació per part seva, però a més hi havia algunes enquestes on es deia que no podia aconseguir la majoria absoluta, que és el que persegueix Núria Parlon, quedar-se amb els tres regidors que fins ara tenia Ciutadans a l'Ajuntament de Santa Coloma.
Diverses coses sobre Trias. Trias es va fer fort i estava molt fort quan la cursa electoral era bipolar. És a dir, o Colau o jo. En el moment que se't cola Collboni, i no, no és menor, per l'efecte Pedro Sánchez, part del teu discurs queda molt afeblit. És a dir, si tu et pots presentar com l'anticulauisme endreçat, no radical, no desocupa, per entendre'ns, tu ets l'anticulauisme, tu pots aglutinar molts sectors de Barcelona, molts sectors. En el moment que hi ha una altra persona que se't pot disputar aquest anticulauisme o transformació del culauisme cap al PSC, que és Jaume Collboni, la teva campanya queda molt afablida perquè Trias ho va fiar tot això. I jo crec que això doncs, l'està debilitant. Si aconsegueix recuperar que ell és l'única garantia que no governi Colau, jo crec que es podrà enfortir. El que passa que li queden 10 dies.
Sí, la gràcia.
Dues. Esquerra Republicana. Jo crec que Esquerra Republicana, no només en l'àmbit metropolità, no només en les eleccions municipals, sinó que en general ha deixat també perdre... ha deixat coixa una part molt important de la seva estratègia que el va fer guanyador el 2019 amb Ernest Maragall, guanyador en molt... que és... tot aquest relat social de discurs de polítiques socials i tal, no sé què, vincular-lo a la independència. És a dir, jo per què vull la independència? Per poder tenir una bona llei de l'habitatge, tenir rodalies, tenir bla, 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 bla. Vull la independència per poder fer un país millor. Vull tenir això al 2019 perquè va tenir un molt bon resultat electoral a l'Esquerra Republicana.
Però ho estan intentant, Jofre.
S'han oblidat de la independència.
Mira,
però... s'han oblidat de la independència. És a dir, han aïllat la independència de la incògnita i aleshores estan tenint un discurs que podia tenir els comuns perfectament. I s'han oblidat de lluitar. Per què? Perquè volen lluitar en un àmbit metropolità on han vist que parlar de la independència pel broc gros genera anticossos.
Bueno, per lo que jo deia que
i això estan, porta al cas de Santa Coloma.
Coincidir l'estratègia a Barcelona ciutat i en el cinturó vermell.
I això em porta a Santa Coloma. En el fons... Núria Parlon deu tenir unes molt bones enquestes...
Les té.
...en què sí. Deu tenir molt bon resultat. I això equival a arrasar Gabriel Rufián. Si tu arrases a Gabriel Rufián a Santa Coloma, el debilites a Madrid. És a dir, l'efecte Pedro Sánchez és d'anada i de tornada. Vull dir, jo t'ajudo, Pedro Sánchez ajuda a que Núria Parlon guanyi i tu em tornes un Gabriel Rufián debilitat. I si no, atents a la primera vegada... que hi hagi un debat al Congrés, la rebregada que li fotran si Gabriel Rufián no treu un bon resultat a Santa Coloma. I treure un bon resultat a Santa Coloma vol dir, com a mínim, disputar-li l'alcaldia a Núria Parlon, cosa que no passarà.
Però la millor enquesta crec que n'hi dona 3 o 4 regidors.
I això és una arrasada.
També diré que Gabriel Rufián no tenia cap més sortida ni possibilitat que portar aquesta estratègia que porta. Dit això... jo, malgrat tot, o sigui, malgrat el que dic, de que no crec que el ciutadà barceloní entengui per què ara mateix Ernest Maragall està atacant Jaume Collboni amb Rodalies de la mateixa manera que sí que ho fa Junqueras a nivell general, que sí que ho puc entendre electoralment, veig Ernest Maragall millor aquesta setmana que la setmana anterior. El veig millor. Crec que ha retallat distàncies amb el que li va suposar com a primera víctima de l'efecte Trias. Crec que ha retallat distàncies amb Trias. El veig més concret, està concretant més, el seu missatge arriba més, i no estic d'acord. Jo crec que la independència per res és un debat en aquestes eleccions municipals. Les del 2019 estaven en un context molt diferent, venien molt pròxims de l'1 d'octubre, però en aquestes, en el debat local, tu pots llançar un missatge d'independència, evidentment, perquè el debat està sobre la taula a tot el país, però no crec que sigui el debat central en aquestes eleccions.
No, és el debat central perquè s'ha fet que no sigui central, és
perquè
a dir, a veure,
no
central, però és subjacent sempre, per què? Clar,
perquè és que no ho és al carrer, tampoc.
No, un moment, home, clar, perquè s'ha empès el relat per convèncer tothom, inclosos els mateixos partits independentistes, que això no els hi convé. A veure, una cosa, si el senyor Trias, una de les coses que ven és seguretat a Barcelona... com pensa fer-ho si no té ni pressupost ni capacitat per decidir quants Mossos hi ha d'haver a Catalunya, perquè al final això ve d'aquí. Per tant, això és un exemple, una pinzellada de que, per què l'independentisme en el cas dels partits independentistes, evidentment, no en els altres, parlo en el cas dels partits independentistes, no entenc per què creuen que deixar de banda l'independentisme els afavorirà en cap campanya electoral, perquè tot va lligat. Al final, que puguis decidir què fas amb les infraestructures ferroviàries, si tens un estat, també pots decidir. I si no, decideixes sí, molt menys. Sí, això està clar. Una altra cosa és la independència és viable, és possible. Això és una altra qüestió. El que dic és que si continues dient que ets un partit independentista, no pots deixar la independència fora, o l'independentisme, o la reclamació, la reivindicació independentista, en una campanya electoral, perquè t'han convençut els unionistes, que no et convé. És que no sé com es pot caure en aquesta trampa.
És que s'ha esgotat. És que
no,
és...
no, això és...
Escolta,
és un relat intencionat, evidentment. Moment.
Jo, parlàvem de Colau. Us poso,
una, que teniu temps. Us poso el símil
amb Colau, vale? amb Ada Colau. Ada Colau, jo estic d'acord, és una màquina electoral. Fent campanya, ella se sent supercòmoda, vale? Per què se sent supercòmoda? Perquè Ada Colau té una gran virtut i té una gran capacitat, que és parlar en campanya d'allò que no és la seva competència. Llavors, jo demano que... vaig a fer fins i tot una mica de burla, amb tot el respecte. Jo demano que a les faroles la llum sigui de color rosa. I les faroles no són competència seva. Són competència o de la Generalitat o de l'Estat. Ella té aquesta gran especialitat. I jo crec que això actualment no li suma. El que li suma a Ada Colau és defensar la seva gestió de govern, cosa que a l'inici de campanya no estava fent, i a mesura que ha anat evolucionant la campanya, a cada debat i a cada intervenció ho fa més. I crec que això li suma. I què li passa a l'independentisme? I per això dic que està esgotat. L'independentisme va tenir un moment en què tot se solucionava amb l'independentisme. Tot. Però aquest debat, aquest relat, aquest discurs s'ha esgotat. Vull dir, la ciutat té uns problemes que són tangibles, que són mobilitat, seguretat, neteja, tots aquests problemes són tangibles, i en tant que tangibles, la gent vol solucions que siguin tangibles, i la independència avui en dia, amb tots els respectes, no és tangible.
Per tant, ha desaparegut el dèficit fiscal.
No, jo no dic que hagi desaparegut, i el debat de la independència tampoc ha desaparegut.
Els motius hi són, és a dir, que el debat de la independència no està present en la societat, és evident.
Però
no,
per una teoria de la conspiració dels partits unionistes.
No.
Home, perdó, no conspiració no, però ostres.
No. L'Oriol Junqueras divendres va dir en aquest programa, més o menys a aquesta hora, que hi havia una conspiració a les enquestes, literalment, que hi havia una conspiració a les enquestes perquè Esquerra...
Divendres no, dijous, no guanyà, que jo estava aquí.
Dijous, no guanyés
que has tret les eleccions. Temes. Jo el que et dic és... Aviam, sí que és una realitat, fins i tot et diria, científica. Una altra cosa és com s'assoleix. Però si Catalunya tingués un poder polític suficient, equivalent a... Hi hauria molts problemes que se solucionarien perquè tindries la possibilitat de decidir des del Palau de la Generalitat, els recursos per esmerçar-los allà on tinguessis i tindries més diners. Amb això estem d'acord?
En part sí, en part no, perquè sobre el paper això s'aguanta, però és com dir que si gestionéssim Rodalies des d'aquí, la gestió seria molt millor al 100%. No.
I si tinguessis 1.000 milions més d'euros cada any?
La gestió de proximitat sempre és molt millor. Val. Sobre el paper és molt millor, això és innegable, perquè és una qüestió de proximitat.
Molt bé.
Tu tens un servei que és pròxim a tu i l'estàs gestionant des de la proximitat.
D'acord.
Ara, que això sigui una garantia 100% de que la gestió és millor, no. Fixem-nos, sense anar més lluny, la convocatòria de places públiques amb l'externalització i tot el pollastre que es va muntar. O sigui, i això era gestió de proximitat. Vull dir, no li podem dir al ciutadà que si ho gestionem tot des d'aquí serà 100% millor, perquè no és així.
Tampoc ho han deixat provar. El que vull dir és...
És que jo crec que això no es diu.
El que jo vull dir és... Durant molt de temps... l'independentisme va créixer perquè se li explicava a la ciutadania que determinats problemes es podien solucionar si Catalunya tenia les eines pròpies d'un estat. El que no en té... Això és així.
Jo t'accepto la màxima, però no el 100%.
No. Una cosa és que després no estiguis d'acord amb la màxima, però el que sí que és cert és que... Anem a consensos, eh? Mm. Va créixer l'independentisme perquè se li va explicar a la ciutadania que determinats problemes se li solucionarien si Catalunya tindria més poder polític?
Sí.
El que no entenc és que els mateixos que promovien això han deixat de dir-ho. Ja està. perquè els problemes hi continuen sent, perquè continua haver espoli fiscal, continua problema d'infraestructures i continua havent problemes de gestió.
I perquè aquest relat és futurista, és especulatiu i no és immediat. I tenim uns problemes, no només a Barcelona, al país, però com que estàvem parlant d'eleccions a Barcelona tenim uns problemes a Barcelona que són tangibles i la gent vol solucions tangibles. Ho traspolo a un altre debat. Habitatge, vale? Habitatge, hi ha un problema d'habitatge. Hi ha un problema d'habitatge a Barcelona i hi ha un problema d'habitatge a les corones de Barcelona. Perquè estàvem aquí el dia que va entrar Ricard Gomà, que ens va explicar una cosa que no calia fer un estudi, que és que l'habitatge a Barcelona està pujant de preu i la gent se'n va de Barcelona i també a la primera corona i a la segona corona està pujant de preu. De fet, jo visc al costat de Sant Andreu de la Barca, llogar un pis de Sant Andreu de la Barca costa tant com costava a Barcelona quan jo vaig arribar aquí i em quedo de pedra. Per què dic això? Perquè jo crec que el discurs de faré 10.000 habitatges, faré 20.000 habitatges, reformaré 4.000 habitatges o 8.000 habitatges, per cert, que després faré un apunt. Faré 8.000 habitatges.
Un apunt sobre què? Perquè estàs fent molts. De què? Dels 4.000 habitatges del Besòs i el Maresme.
Dels 8.000 de Colau.
Faré
tot això, és un mercat persa que la gent no se'l creu. Per tant, és un discurs que, com que no és tangible, la gent no se'l creu. Per tant, us poso aquesta comparativa. A l'apunt, ningú ha vist el titular.
Si el fa l'Oriol,
Ada Colau promet reformar 8.000 habitatges en els pròxims, o 4.000 habitatges en els pròxims 8 anys. Això vol dir que si és alcaldessa es presenta un quart mandat.
Bueno, segurament et diria ella, no, jo no, però jo deixaré un equip i tal. Estàs molt preocupat per això, per l'eternització d'Ada Colau. A veure, una cosa, que es parli, que els partits independentistes, insisteixo, evidentment no els altres, continuïn parlant i no excloguin de la campanya, de cap campanya, la reivindicació independentista, no és incompatible amb parlar dels problemes immediats intentar fer propostes tangibles pels problemes immediats que en un hipotètic estat quedarien solucionats, en tot cas estarien, hi hauria més eines per enfrontar-los.
També és veritat que jo crec que hi ha un gran canvi respecte d'altres moments electorals, aquest discurs, que segurament és la situació econòmico-social, no? És a dir, la independència...
Jo crec
que fins i tot el darrer CEO crec que donava un 43%. Sembla sempre que ho feu molt llarg, aneu al gra...
Jo sóc la que ho faig més curt.
Jo crec que era el darrer CEO, no?, que donava un 43%, no?, de favorables a l'independència, un 7% d'indecisos. Vull dir que si tu tens aquestes dades, també és probable que hi hagi candidats que hagin dit, escolta, si jo he de fer una proposta municipal, fins i tot els més convençuts de la independència, no crec que n'hi hagi cap que cregui que en 4 anys la tindrem.
No, està clar, està clar. Però si tu no tens alguna cosa diferent per oferir, si no és aquesta, busca't en una altra, perquè si no, què? O sigui, l'efecte Trias, que va semblar que perjudicava Jaume Collboni en un primer moment, perquè efectivament el candidat d'ordre que hi havia en aquell moment era Jaume Collboni, i Trias podia recuperar fins i tot vots que haguessin marxat de Junts cap al PSC, és a dir, de Convergència cap al PSC, i semblava que Jaume Collboni quedaria perjudicat per això, però no, suposo que no es va comptar amb dues coses. Primera, la gran força que té la marca PSC a rebufo de Pedro Sánchez i del govern espanyol, i també que l'agressivitat que està tenint Jaume Collboni respecte a la seva fins encara sòcia de govern, com que tampoc era previsible, semblava que quedaria engolit per el fet de ser el segon d'Ada Colau durant tots aquests anys de govern. Això Collboni ha aconseguit girar-ho d'una manera o altra, per mi d'una manera molt grollera, però ha aconseguit girar-ho, i això fa que l'efecte Trias ara s'hagi estancat. Per tant, aquesta obsessió per no parlar d'aquesta qüestió, per mi, jo no he dit que sigui cap conspiració, Dani. Jo el que dic és que hi ha un relat...
I ho he posat sobre la taula, perquè jo estava aquí la setmana passada quan Junqueras va fer aquesta declaració.
Però jo no sé Junqueras,
Ho sé.
I no parlo de les enquestes, parlo en general. El relat de... No de les enquestes, sinó el relat de que no s'ha de parlar de la independència en les campanyes municipals és de sempre de l'unionisme. I finalment se n'ha sortit, ho ha aconseguit. Llavors, els independentistes estan jugant amb les regles del joc de l'unionisme. I aquí és on queden diluïts. Llavors, què oferiran?
Digues, digues, però tens 10 segons, eh? Tens 10 segons tu i 10 en Jofre, si vol, i tanquem el tema.
Trias es va equivocar. O sigui, l'estratègia de Trias de fer forta Colau i de fer un cara a cara amb Colau un altre cop va ser una estratègia de curta mirada, i jo crec que hauria d'haver polaritzat més des de l'inici amb Jaume Collboni,
potser sí,
cosa que cada cop més està fent, també.
I sobre el que has dit de Junqueras, que no em sembla que ho has posat tu avui, també, perquè porta Junqueras fent aquest discurs antisociovergència, que em sembla una mica com a poc, una mica sospitós. És a dir, Esquerra Republicana pot pactar amb el PSC? Sí, està molt bé, perquè li donarem... Esquerra Republicana pot pactar amb Junts? Sí, està molt bé. Junts no pot pactar amb el PSC? És a dir, si Junts pacta amb el PSC, és l'antic. Si Esquerra pacta amb el PSC, és que ells aportaran independentisme a la progressia. Si ells pacten amb Junts, aportaran progressia a l'independentisme. Però, en canvi, Junts i PSC no poden pactar. I, a més, Junqueras ahir va dir a Sabadell aquests que s'han partit el país sempre i tal. Aviam, s'han partit el país sempre. Del 2003 al 2010, Esquerra va governar amb el PSC. 7 anys. Del 2012 al 2015... va donar suport a Esquerra a Convergència. 3 anys. I del 2000...